Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, mosseguis, com esteu? Com
I esteu? Am back. I am back.
Amb veu de persona. Amb veu de persona.
Encara estic fent net, però pensa que vaig estar 4 o 5 dies que no podia parlar gens i no sé si recordes aquell anime Akira, allò, aquell nano que explota i destrueix tota Nova Tòquio. Estàveu en perill, eh? Podia...
Però, Ludo, has estat... has estat com a mínim, més o menys, comptant-ho, 2 setmanes que no has estat...
No, dues setmanes cau. Dues setmanes cau, perquè quan vaig començar a estar cau va ser just abans del programa de fa 2 setmanes i la setmana passada vaig estar però molt, molt cau. Lo bo és que no vaig estar allò febril i trobar malament i al llit, sinó que, a veure, estava aixafat, no podia fer esport amb intensitat i això... Però el problema és que pràcticament no podia parlar i a més a tos i mocs i tot això, però va haver uns dies que era això zero, zero veu i bueno, és una putada per mi, però bueno, ja torno a recuperar.
Avui, si vols, ja un callo i quan acabi l'hora ja podem tancar. Perquè...
No pateixis, ja he fet, ja porto aquesta setmana 6 hores de classe, ara aquesta tarda en faré 2 més i ja m'he desquitat. Vaig començar una assignatura, vaig parlar dels vikings, de l'imperi romà, de la peste negra, de tot. O sigui, ja els alumnes ja van sortir acollonits i hòstia, hem d'aguantar 14 setmanes aquest paio, eh?
Diu el Rup que el que haurà estat de descansar de la teva família.
En Rup està completament equivocat. Aquesta és el que vosaltres penseu, que jo estic a casa tot el dia fotent la xapa. No, al contrari, o sigui, penseu que els meus fills són fills meus, amb la qual a l'hora de dinar no hi ha qui parli, perquè és que ens tirem com pedres. Hi ha competició per veure qui parla, hem d'arbitrar, amb la qual jo no puc agafar i estar xerrant tant, amb la qual jo per casa soc bastant silenciós, perquè els que xerren molt són els nanos.
Dono fe, perquè he estat a casa del Ludo, no moltes vegades, però he estat algunes, i sí que és veritat que fora de donar alguna ordre de calleu o aneu per aquí o veniu a dinar, doncs hi ha bastant de silenci del Marc i bastant jaleo, clar, bueno, els nens ja som cada vegada més grans. Molt ràpid.
Em ve gent després, doncs, em diu, hòstia, el teu fill parla exactament igual que tu. I dic, no li diguis perquè no... Ell et dirà que no, que estàs completament equivocat.
És un mini-ludo, com el mini-ludo.
Hi ha mini-ludos i... Sí.
Saludem el Chapulí, bueno, el Rup, que ha estat per aquí abans, li hem posat un missatge, també al Chapulí, que diu, molt de gust de saludar-vos en directe, per fi us pillo, només puc ser-hi 15 minuts, doncs la resta l'escoltes en diferit.
L'escoltes en diferit, Chapulín. Home, hi està, aquí.
Deixa'm que digui una cosa. La setmana passada, perquè, clar, jo et feia la primera setmana, la setmana anterior, ja et feia sense veu i tal, però jo, el divendres passat, quan vam enregistrar, jo et feia recuperat i la sorpresa va ser que el dijous, quan tu vas preguntar, em vas dir, és que no puc parlar.
És que estic... zero veu.
Saps allò de...
Help. I jo us vaig veure, apareix la solució Ciberado i dic, oh, que bé. Sí. Per cert, he de dir una cosa.
I el Raül tampoc podia, que tenia temes familiars.
No, aquestes dues setmanes he gaudit molt amb el programa. O sigui... De vegades tinc ganes d'agafar i intervenir i dir-vos coses, doncs, com que les web apps ja estaven en la presentació de l'Steve Jobs el 2007 i no són del 2018, sinó que l'App Store es presenta en el febrer del 2018, però dic del 2008 i tot això. Però a part d'això, de ganes d'intervenir en algunes coses, ho he gaudit molt. Em va agradar molt el programa. Sona diferent, sona diferent quan està en Raül, sona diferent quan està en Ciberado, però si tu mantens aquest mossega la pomisme, d'aquest tot mossega la poma que fa que encaixi.
Jo el que volia dir és... Sí, perquè vaig contactar també amb en Josep Ruano per si podia estar, que al final jo crec que hagués estat també amb en Ciberado, però també va tenir mogudes.
Està tocant la guitarra, en Josep.
Sí, no, pobret, tenia mogudes. Però sí que és cert que va ser tot molt, com molt, molt ràpid de gestionar i vull agrair-li molt...
Bueno, això de poder agafar i tirar d'agenda i trucar amics, doncs pues està molt bé.
I el bueno, el Raül, jo no haig de dir res del Raül, perquè el Raül és sempre un contrapunt molt interessant, sempre ens dona la volta a molts arguments que utilitzem, ho fa amb gràcia, hi ha aquesta mena de lluita dels dos bàndols, no?
Jo crec que és necessari.
És necessari.
Avui en dia pràcticament és imprescindible escoltar molts punts de vista i ser capaç de entendre que cap de les opcions o de les opinions doncs, són del tot correctes i que segurament d'aquí un temps et diràs alguna cosa i segurament hi ha algú que t'està intentant vendre la moto, amb la qual veure ser capaç d'escoltar totes les opinions diferents, les que t'agraden, les que no, poder-les avaluar i entendre que ninguna és autènticament pura i que els unicornis, pues, escolta, que no. Doncs és important i jo trobar la possibilitat de tindre un debat sense que hi hagi al final un ego pel mig, que al final es digui, sí, a veure, qui té la raó, però respectant l'opinió de l'altre, al final, i fins i tot, o amb una cosa que m'ha arribat moltes vegades amb en Raül, que és la estar d'acord en que no estem d'acord, ahí està. O sigui, no estem d'acord avui, bueno, potser d'aquí un any ho veiem diferent, potser passen coses... jo crec que és essencial i és gairebé com si això no s'ensenyés, com si no es veiés.
A més, el Raül té una cosa molt bona que ens fa de Pepito Grillo, saps? Ens recorda quan vam dir algunes coses que després no s'han complert o nosaltres hem canviat d'opinió i és molt bo fent aquest exercici. I l'altra persona que li volia agrair és en Ciberado, no? El Javi Moreno. El Javi, a part de que és una persona que jo crec que costa molt no estimar-se'l. Saps el que vull dir-te?
Sí, 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 sí.
És un enorme comunicador. És un gran comunicador. Bueno, jo no tinc que explicar res del Javi i la gent que ha assistit a les seves classes o tal. No hi ha res a dir. Però, i a més, hi ha un altre tema, que a nosaltres, el Javi...
A mi m'ha tocat en algun esdeveniment parlar després en Ciberado.
Molt difícil.
I agafar i tindre que pujar-te en un escenari després en Ciberado és dir, la pressió és alta, és dir, ara puja tu, dius, molt bé, ara ho tinc que fer molt bé jo per no quedar malament que surts després en Ciberado.
I l'altre, tens raó, i l'altre, jo no m'hagués atrevit a pujar en un escenari després del Javi. I l'altra cosa important és que ens té molt a pressi, Marc. A nosaltres i a la comunitat. I en general, aquesta dualitat, aquesta cacofonia de moltes veus i tal, jo crec que al final és molt bona per l'audiència perquè cadascú és de son pare i de sa mare, però quan més opinions hi ha, quan més punts de vista argumentats, sense que hi hagi aquest egocentrisme, perquè no n'hi ha, fa que la gent, a l'audiència mateix, dic, hòstia, doncs ara m'ha agradat el que ha dit el Marc, doncs ara m'ha agradat el que ha dit aquest, no? I estem sempre una mica així i, bueno, en fi.
Les dues observacions, després de veure això, la primera, és que el podcast ara cada vegada més va sobre gatets.
Totalment.
El podcast cada vegada més sobre gatets, que si els mitjons, que si la mitja, que si el no sé què, i els gats del carrer que a mi m'han adoptat, que he tingut que anar a comprar menjar per gats avui, i d'això sigui els gats en Ciberado, els gats en... És un podcast de gatets, això ja és una altra cosa. I l'altra és...
De fet, perdona, en Raül, en Ciberado i myself, sempre hem tingut gatets. El que has caigut a Gatolàndia ets sigut tu.
No, a mi m'han adoptat. O sigui, a mi m'han adoptat. Jo de cop tinc uns gats que... Primer, havia fins i tot demanat consells. Escolta, com en trec de sobre aquests gats? No, vale? Que d'això, ja us ho he explicat, que he tingut que moure la farigola, la menta i totes les herbes aromàtiques a la terrassa perquè se m'hi cagaven i pixaven els gats i me'ls mataven, i ara ja funcionen i, a més, me les puc ficar en el menjar més garanties. Vale? L'altra observació és el fet que posem la falca inicial tard és culpa teva.
Correcte, correcte, correcte. Sí, sí, és així, és totalment correcte. Bueno, a veure, molt ràpid, perquè ara hem de posar l'altra falca, eh? Que...
La primera hem de posar, company, la primera.
La segona.
Ah, bueno, la d'entrada, la primera durant el programa.
Però deixa'm que, com a mínim, digui el que tenim en el guió del que volem parlar, a veure si ens dona temps, vale? Una és, seguint una mica estirant el fil, això em donaria per 50 programes, només això, del tema que vam parlar de Gmail i de com migrar de Gmail, tu has posat damunt de la taula un tema que jo trobo molt interessant, que és com continuar reclamant o començar a reclamar la nostra identitat digital amb connexions amb temes de l'aigua. I no només identitat,
ho comentem després.
Vale. L'altre, que és un suggeriment del RUP, que a mi m'ha fet encendre totes les llumetes i que m'he posat corrents a contestar-li en el grup de Telegram, és el tema del cost del cloud amb un article que ha fet, que era Chataka, no? Que el titular jo no hi estic d'acord. Però bueno, ara, si vols, en comentem. I finalment, si també tenim temps, que sempre és un tema que deixo pel final i no acabem d'abordar mai, és aquesta falsa dicotomia que ens presenta Apple i altres companyies, però Apple especialment, perquè sempre fa bandera de lo contrari, amb aquest discurs que s'ha tret el Tim Cook de la màniga, de dir que Apple sempre compleix la llei de cada país. ¿Vale? I a vegades les lleis de cada país no són justes, són injustes o terriblement injustes. I si les vols complir, em sembla molt bé, però no baixis de guais, ¿vale? No baixis de defensor de los débiles i de, de la privacitat.
Hi ha un monòleg clàssic que corre pel món, que és el monòleg que va fer en Ricky Gervais l'última vegada que va fer els Golden Globe Awards. I bàsicament els hi va dir, a veure, tios, els hi va dir als actors, directors i promotors, mireu per quines, per qui, diu quan us donin, diu per quines empreses treballeu? Treballeu per Amazon, treballeu per Apple. Escolta, quan us donin el premi, doneu les gràcies al vostre gent, en el vostre Déu i en la vostra família i foteu el camp. La major part de vosaltres heu estat menys temps a l'escola que la Greta Thunberg, no en teniu puta idea i no foteu un speech polític. Doncs el senyor Apple, el senyor Tim Cook, el que tindria que fer és dir, escolti, jo venc tafalenos i jo venc serveis i faig servir deixonses i el que vull fer és fer molts diners. Però quan et comencen a agafar i et diuen que porten a la mare terra en els seus vídeos i que d'allò diu, vols ser sostenible? Molt bé, ets sostenible, però no m'expliquis res més. Tothom sabem què passa a Foxconn. Tothom sabem que si a Xina et diuen que baixis els pantalons fins als garrells, doncs directament els hi donaràs els pantalons i els calçotets. I ja està! I ja està. I si tens la decència d'implementar un mecanisme de criptografia sense backdoor, doncs encara t'ho agrairem. Però si el fas open source, encara t'ho agrairem més. I punt.
Correcte, és així.
I punt. O sigui, no és una empresa virtuosa. És una empresa i no la comprem perquè siguin senyalitzadors de la virtut. El fem perquè fan màquines que són molt bones, molt correctes i dem-nos en guard que treballéssim amb màquines fetes, jo què sé, per Microsoft, que diu que ara fan xips quàntics amb un disseny gràfic dels anys 70. Llavors dius, no.
Tampoc està tan malament.
Però no, o sigui, la virtuositat... Si no necessito que el meu carnisser sigui la persona més virtuosa, vale? O sigui, si el...
Jo el que
necessito
queixo...
que faci carn, que sigui bona, que sigui neta... Sí.
Jo el que em queixo és de la contradicció del missatge, és a dir, a veure, si al final ets tan capullo com la resta, tio, no vinguis de guais, ja està, ets igual de capullo. Ve el govern xinès i et diu que treguis les VPNs de la App Store... Pues les treus, però no baixis després dient que ets el factotum de la privacitat.
La pregunta és per què hi ha un clima polític o un clima mediàtic que fa que una empresa com Apple o qualsevol altra empresa cregui que té que fer política o té que fer senyalització de la virtut per veure els seus, vendre els seus productes. Això és un problema. O sigui, escolta, una empresa que ven ordinadors,
A veure,
sisplau.
És un problema quan et saltes tu les regles cada vegada que ho necessites, quan et dona la gana, ¿vale?
T'imposes una imatge que tampoc te la demanem. Però el que passa és que sembla que tinguis que tindre aquesta imatge per vendre.
Però hi ha empreses, associacions i tal, que tenen tot el dret d'assenyalar la virtut. Per exemple, aquí a Catalunya hi ha moltes empreses d'àmbit cooperatiu que això vol dir que responen a un criteris ètics. I tu pots decidir lliurement contractar els serveis d'aquest tipus d'empreses, d'aquest tipus d'associacions cooperatives.
No. Però una empresa cooperativa, per exemple, posem el cas de Som Energia. Som Energia diu, nosaltres tenim uns valors i si tu vols ser cooperant d'aquesta cooperativa, i associat a aquesta cooperativa, aquests són els nostres valors. Em sembla molt bé. Però no vol dir que tu tinguis que anar a senyalitzar la virtut a fons.
No, aquests són els nostres valors.
És una mica com el Cibarado amb el vegetarini. El Cibarado és vegetarià, però ja ho he dit, no va obligant-nos a ser vegetarians. Perquè no, ell és el seu valor però, i dintre d'ell.
El dia que tu vagis a casa del Cibarado, ara vas acceptar les regles del joc. I
si em convida a sopar un dia, si em convida a sopar un dia, doncs ja em portaré un entrecot a la motxilla.
Tens raó. I el cas de Som Energia és paradigmàtic. Escolta'm, ells expressen un valor i tu estàs d'acord.
Tu estàs d'acord. I si vols d'acord, i farem projectes i com que tenim aquests valors, tu fas projecte, valors i fem aquest tipus de projectes. Si de cop i volta Som Energia monta una central de cicle combinat, diràs ei, senyor Som Energia, i potser jo com a soci de Som Energia me'n vaig.
Escolta... el tema és que Apple va dient... O sigui,
però
Apple
que jo compri ordinadors d'Apple no té res a veure amb la meva opinió sobre l'avort.
Sí.
Per entendre'ns.
Sí. Exacte. No té res a veure la teva opinió sobre l'avortament, però és que ells n'han fet molts anys bandera de moltes coses que no es compleixen.
Exacte, ho han fet. Per què? Per què ho han fet? Doncs perquè perquè en el futur ens estem tornant tots gilipolles i verem aquestes coses. I no és necessari.
Anem a la segona intro, que encara ens quedava. I deixeu-me que digui que això és el programa 615 de la temporada 18. Va, ara venim corrents. Vinga.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Abans parlàvem de poder baixar i pujar. Saps una cosa, Marc? Les falques en vídeo no es poden pujar i baixar, però les de música sí.
Ah.
Ho provarem a la propera.
A la propera, veurem les falques de música i a veure què tal.
Sí.
I a veure què tal. Llavors...
Abans d'entrar ja en matèria, deixa'm que saludi també en Xavi, que és un radioaficionat que té un podcast molt bo que es diu CQ en Freqüència, ¿vale? Que diu, un dia que coincideixo live, pobre, que sempre ens volia seguir live i no ens ha pogut concedir. Xavi, una abraçada. I en Dani, que també ens dona bona tarda. Vale. Tira. Tenies el primer tema...
El primer tot em va agradar molt tot el que va dir en Cibarado. M'agrada. O sigui, és un tio que... Escolta, no, hi ha coses que no li vols discutir, en sap molt, i té unes idees molt clares. I realment ell ens va recordar una cosa que de vegades oblidem, i és que, a veure, doncs, que Google de tant en tant hi ha hagut casos en els que han agafat i han suspès comptes d'usuaris a persones, ja sigui perquè algú l'ha hackejat i ha fet alguna cosa amb el teu compte d'usuari, o perquè per algun motiu alguna IA t'ha assenyalat que no ets prou virtuós com per ser usuari de Google, que també és una empresa amb bastants problemes amb la seva senyalització de la virtut i amb la seva aplicació de la censura o no aplicació de la censura suficientment. I llavors, clar, és un problema. És un... en Rai es diu que som uns cabrons bastant clàssics.
Que ja fa dies que té ganes de treure el nas i no pot, diu, cabrons, que sóc a classe!
Ai, mare meva! Bueno, doncs escolta, com si tu tens muntat, per exemple, jo tinc un compte de Gmail que el tinc des del 2004, quan es va anunciar, quan era com una moneda social l'intercanvi, el poder convidar a Gmail. Va ser una gran estratègia viral de dir, jo, no, apunta, no, no, és que per apuntar-te algú t'ha de convidar.
que després moltes empreses ho han imitat, per donar-se...
S'ha imitat, però ja no es fa més perquè ja ha passat una miqueta de moda, però va haver una època, entre el 2004 i el 2008, es feia bastant això, les invitacions, i llavors algú que tu havies invitat podia invitar.
Perquè Gmail va estar en beta com uns 35 anys, no?
Sí, també el fet de dir-s'hi beta i tot era beta, feia dir, escolta, prou, hi ha allò de beta, i ja ho tenim. Però bueno, escolta, aquest compte d'usuari, doncs clar, és el meu identificador en moltes coses. I llavors és dir, a veure, la manera més senzilla és la que faré aquesta setmana que ve, perquè aquesta setmana estava molt liat amb unes coses, és dir, simplement agafar un dels dominis que tinc, crear un domini ludo, arroba, el que sigui, i no cal ni marxar de Gmail, perquè no cal. Pots aparcar a Gmail i ja està.
Sí, hi ha un altre tema. Jo, per exemple, ja no utilitzo el compte de Gmail, però està actiu, no està esborrat, està actiu. I cada 8 o 9 mesos entro per riure una estona de la quantitat d'espam, el tipus d'espam, perquè és un spam collector, saps? I em fa gràcia. Al principi feia com un exercici per veure quins serveis encara tenien el meu compte de Gmail per jo entrar i canviar-ho als comptes meus amb el meu domini. Vale? Jo ho feia així per depurar. Però ara no. Ara jo, igual, tinc un any i me'n recordo que tinc el compte de Gmail. Passo mitja hora, tres quarts, molt, molt bona.
Però, Tomàs, jo el que estic dient és que la feina aquesta de buscar un client i buscar un lloc i un proveïdor... No. Tu pots agafar el teu compte, apuntar-lo perquè Gmail respongui per aquest i ja està. I ja està, i tu reps els mails allà dintre i segueixes treballant. L'únic que passa és que si algun dia te'n vas de Gmail, dius, ei, que resulta que ara, en comptes de caure cap a Gmail, caurà cap a aquest altre, que sigui de ProtonMail o d'aquest altre, o d'un correu que jo tinc al meu servidor. I ja està. I tens una forma de marxar i no et poden bloquejar. Et poden bloquejar els serveis de Google, però no et podran bloquejar els serveis d'altres llocs que tinguin a Google com el mail d'identificació. I és el que pots anar canviant. Sense necessitat de marxar de Google.
Sí.
Ho pots fer per etapes.
És el mateix que diu l'Albert Cuesta quan diu que la majoria de gent no modifica l'algoritme de X, de Twitter, i en lloc de veure les piulades cronològiques les veuen amb l'algoritme i això ho pots modificar. I l'Albert ho justifica moltes vegades.
És un clic.
És exactament el mateix. Què passa aquí? Que continues fent servir el servei.
Sí.
Vale. Però la gent que no vol fer servir el servei, com és el meu cas, que jo no vull fer servir X...
Però el que jo dic és que el més fàcil i econòmic, o sigui, el que tu no pots fer... És
el que dona menys mal de cap és el que acabes de dir tu.
Sí, el que jo dic és has de protegir el downside. És a dir, has de protegir la debacle. I la debacle és, a mi, jo dic, imagineu-vos, o sigui, abans d'anar a dormir, vosaltres abans imagineu, tanqueu els ulls, imagineu què passa si al meu compte de Gmail no hi puc entrar mai més. Vale? I aquella nit ja no dormireu. I ja està, és una bona manera de no dormir. Per tant, no ho feu, penseu-hi el dematí. Vale?
I un altre tema, perdona. Jo que no tinc, ja dic que el compte de Gmail no, ni tan sols el rebo en els clients, o sigui, no miro el compte de Gmail mai, no el tinc actiu mai. Quan vaig fer el canvi, primer a Mossega la Poma, el meu correu de Mossega la Poma, i després vaig pensar, hòstia, no, jo necessito tenir un correu personal, i vaig anar al meu correu personal. Penseu que és un canvi que és progressiu, que pot trigar anys o més.
Exacte. És una feina d'anys. D'això que estem parlant no és una cosa de dir, vinga, som-hi, no, mica en mica, vas fent.
No és un sprint, és una marató. Vale? Sí, és mica en mica. És un canvi
d'estil de vida.
Jo encara tinc serveis que no utilitzo habitualment que quan entro al correu de Gmail dic, hòstia, aquest servei encara té el de Gmail. O ara, per exemple,
exacte, vas canviant
amb el correu personal que fins ara penjava de Mossega la Poma i quan me n'adono, ho canvio.
Vale? Comences per banca, relacions amb l'administració, relacions amb la feina, utilitats, mica en mica. Però això és exactament una marató. És a dir, si tu ara vols córrer la marató, no començaràs corrent una marató. Començaràs a caminar una miqueta, després faràs footing, el trot de cotxinero, i mica en mica, fins que facis la marató. Doncs és correcte. Això, és mica en mica. Però això afecta a moltes coses. Llavors, això ve donat per una altra cosa que jo voldria anar una mica més enllà. Vale? Llavors, Avui en dia vull que proveu una cosa. Hi ha un servei que jo crec que es destruirà, s'autodestruirà, perquè part l'ha comprat Telefònica i, per tant, és inevitable que es destrueixi. Que es diu Perplexity. Vale?
Perplexity la compra Telefònica?
Telefònica ha comprat part de Perplexity i està donant accés premium en algunes de les subscripcions dels seus clients. Vale? O sigui, és un dels accionistes de Perplexity. Perplexity és un motor de cerca. És el motor de cerca que jo estic fent servir en el 80% dels casos, actualment ara. A no ser per coses que siguin extrachores. És a dir, quan busco informació, és a dir, quan busco una web ara, si busco una web, vaig a DuckDuckGo, perquè estic buscant una web. Normalment, per exemple, si busco una web de la UPC, en comptes de buscar els directoris interns de la UPC que són infectes, vaig a través de Google i ja està. O a través de DuckDuckGo. Però si estic buscant una informació, estic buscant una resposta, vaig a Perplexity. Perplexity és un motor que és un motor de cerca basat en un chatbot. De fet, no està basat en un chatbot, sinó que està pots triar quin chatbot a darrere estàs fent servir, on bàsicament el que fan és ells que tenen doncs, ja el seu aranyet i les seves bases de dades de pàgines i tot això, i llavors el que fan és que tu fas una cerca, agafa els 10 primers resultats, agafa tot el text, li endinya amb un chatbot i et fa una resposta ben feta. Fins aquí, tot bé, això és el que estava fent Perplexity fins fa...
Anava fins fa poquíssim, perquè realment Perplexity anava, amb aquests casos durs que tu acabes de dir, Marc, anava de conya.
Va molt bé.
Jo també el tinc vinculat a les cerques a ARC, que és el meu navegador, i el meu navegador o busco, com tu, webs, directament a DuckDuckGo o a Perplexity quan vull això, informació més elaborada. I anava molt bé. I el que jo no sabia és que Movistar, o sigui, Telefònica s'havia ficat.
Sí, és una de les coses que hi ha. Però sí, està registrat, és a dir, si no només entres així a Perplexity sense usuari, sinó que agafes el teu compte, el de Gmail o el d'on tu vulguis, i et fas un compte d'usuaris, em registro, De fet, és tan fàcil com dir que entraràs amb Apple o que entraràs amb d'allò, i vas dir, ell vol saber que ets tu. Vale? Ofereix de manera gratuïta, sense ser pro, algunes cerques pros i una cosa molt interessant que es diu cerca profunda, investigació profunda o deep research. Què és això? Recorda que fa unes setmanes vam explicar que hi havia aquest model, el DeepSeek, dels xinos, que és impossible fer servir perquè està saturat de gent, però que te'l pots baixar en el teu ordinador, almenys la versió 70B, si tens una màquina molt potent, o un 7B, que el que fa és que pensa. Està programat abans de contestar, raona. Llavors, en aquest cas, el tip research és que disposes d'un agent, un agent de recerca. Aquest el que fa és, primer tot, tu li fas una pregunta, llavors es munta un pla d'investigació. El que fa primer una query inicial, es llegeix tota la informació que troba de la query inicial i després fa més queries. Es pot tirar fins a 5-10 minuts buscant coses. És a dir, fins a 5-7 minuts van... I això, i va buscant més informació, fins que té prou informació per agafar i donar-te una resposta i et genera una resposta, et genera un informe de 4 pàgines amb 30-40 referències. Algunes d'elles que poden ser articles de recerca o coses per l'estil. Vale? Per exemple, amb els meus alumnes els he posat l'exemple de preguntar-li què és el que està passant amb aquest asteroide que ve cap a la Terra d'aquí 2 anys, quina és la probabilitat, quin és el possible impacte que pugui tenir, quins són els danys que poden haver-hi, quines coses es poden fer al respecte, quina controvèrsia hi ha hagut, si això té alguna tensió política, i em foto un informe que t'hi cagues, a nivell, diguéssim, de treball de recerca d'estudiant universitari. Vale? Llavors, això està molt bé, és una eina fantàstica. De fet, si ets usuari de Pagano d'OpenAI, però no el Pagano de 20 euros soc pobre, vale? Sinó el Pagano de I am rich and I deserve this, 200 euros al mes. Vale? Pagues $200 al mes.
Perdoneu, no ho esteu veient, disculpa'm, és que ho vaig explicar perquè si sentiu coses no sóc jo. Tinc la gateta, la famosa gateta que parlava abans del Marc, està aquí damunt de la taula. I aquí tinc un HomePod mini i ella té la mania de posar... Com ara sap que si HomePod mini s'activa, la cabrona està aquí donant-li a la puteta. Jo la vaig apartar. No sé si heu vist. Intento apartar la gata perquè no li foti amb la pota al HomePod mini En fi, bueno, perdona, Marc.
Bueno, estava... No sé de què parlava jo ara. Sí. Bueno, doncs, si tu tens l'OpenAI aquest de 200 pavos al mes, hi ha un deep research, una de les coses que tens és que tens un deep research però que encara és més pata negra, que sembla ser que es tira mitja hora buscant coses i accés a bases de dades acadèmiques i a tot tipus. Llavors, per què estic barrejant això amb el tema del mail, no? Primer de tot perquè mosseguis, teniu aquesta eina, el deep research, que és molt interessant. ¿Vale? L'altra cosa és dir, a veure, si a partir d'ara una bona manera que jo tinc de buscar informació i tenir una miqueta de sentit de les coses, jo què sé, vols saber què collons ha passat amb Milei, la criptomoneda aquesta que ha estafat a mitja Argentina o quanta gent ha estafat.
No, doncs, perdona, el mateix Milei ho deia, és boníssim, Diu que més del 43% d'estafats eren de l'estat espanyol. Los criptomongers estaven aquí.
Els criptomongers! és la cançó aquella de la bossa d'orina. Criptomonedes, criptogermans, no punt, no en tinc ni puta idea.
Mira, doncs, bueno, hi ha gent que... És que no sé si explicar-ho, perquè és que em fa vergonya aliena.
Explica-ho.
Sí, conec una persona que va de Wise a TikTok i a YouTube, ¿vale? Que és un nano, que va de CryptoBro. ¿Vale?
I que l'altre dia...
És un criptomonger, perquè l'altre dia sortia fent la prova d'un Porsche Cayenne. ¿Vale?
Ah, bé.
Que no era seu.
Clar,
i en cap
no.
moment diu que no és seu. ¿Vale?
No, però aquests ho foten tot. Hi ha unes organitzacions que et permeten llogar aquest tipus de cotxes. ¿Vale? ¿Vale?
I no, aquest tipus... És que això ho diu el Ru, perquè diu el Milei que quan va fer marxa enrere per la que va liar...
Sí, però divulgació no és promoció, clar que no.
Sí, va dir que no, jo no la promocioné, jo la divulgué, és igual.
Vale, vale. I quina diferència hi ha, sisplau, per força. Sí. Bueno, en qualsevol cas, jo, a part de que en Milei és un peça i els criptomongers són mongers i de vegades es mereixen que els estafin, vale? I ja està. Però si tu vols... hi ha un tema determinat i tu vols tenir alguna informació, aquesta eina és molt interessant perquè començarà a fer cerques i és molt probable que comenci a mirar fonts de tots els colors. Vale? Mm-hmm. I et pugui donar una informació balancejada. El problema quin és? Que avui en dia, amb la capacitat de o ficar pasta en els medis perquè diuen el que tu vols, o generar informació falsa i posar-la a puestos, vale? Hi ha actors que tenen capacitat doncs, d'agafar i embrutar les aigües de les que veuran aquests motors. Vale? A mi em preocupa molt Wikipedia. Em preocupa molt Wikipedia, perquè en Musk i en Trump han agafat i han assenyat Wikipedia i han començat a dir...
Però Marc, no només la Wikipedia, també els mitjans clàssics i tradicionals. Estava llegint l'altre dia el Jarvis, que és un que havia col·laborat amb el Leo Laporte, ¿vale? Que sí. és molt anti-Trump.
El Jeff Jarvis encara col·labora, és el que porta sí. Disweek en Google.
És molt anti-Trump, eh? Però bueno, ell ja porta temps que té una creuada contra el New York Times i el Washington Post perquè diu que no li paren els peus lo suficient, perquè és el quart poder del periodisme. L'altre dia el Cafre aquest va dir que Ucraïna havia envaït, o sigui, la guerra d'Ucraïna és perquè Ucraïna havia envaït,
exacte,
que havien milions, i que, entre altres coses tontes que va dir que no eren certes, i que havien hagut milions de morts, o bé, han hagut molts morts, han hagut desenes de milers de morts, però no milions de morts. I, òbviament, Ucraïna no va envair Rússia, va ser Rússia que va envair Ucraïna. I això, que són unes declaracions d'un statement, òbviament que queda en el bagatge de les intel·ligències artificials. Però quanta gent ho qüestiona de mitjans també oficials? Molt pocs, molt pocs. I al final aquestes mentides queden en l'ADN de moltes cerques i de moltes informacions i en el futur apareixeran com si fossin veritats.
Però en aquest cas és dir, a part, diguéssim, de que tu tinguis el teu mail, vale, el teu mail, que tu el controlis, la idea és dir, escolta, una cosa, a veure, Wikipedia ocupa molt poc.
En comparació, molt poc.
No, Wikipedia ja fa molts anys que hi ha aplicacions de mòbil que tu et pots baixar la Wikipedia sencera en el teu iPhone. És text. És text, vale? I jo us dic, molt bé, tu pots agafar... És a dir, aquestes eines, com el que té Perplexity, en Rup ens pot trobar molt ràpidament, i si no ens ho programa en Replit en una tarda, vale? Un agent semblant a el que està fent Perplexity, vale? Però que en comptes d'accedir a fonts que hi ha a la web, accedeixi a fonts que tu has decidit desar. Llavors, ara, jo el que estic dient és, escolta, mira, tenim eines com les que hem tingut durant molt de temps, com el Read It Later, sí, o el Pocket...
Que tu et fas la teva homebrew beer. Si et fas la teva cervesa...
És a dir, si tu t'interessa la informació, comença a crear la teva còpia de les teves pel·lícules, la teva còpia... Recordem-me una cosa, recordeu del Han Solo? Qui va disparar primer? Vale? Qui va disparar primer? Doncs és possible que algunes pel·lícules clàssiques es comencin a agafar i canviar els diàlegs i canviar les escenes i certes coses, però és una forma de canviar la cultura. És a dir, alterar la Wikipedia, alterar coses. Qui ho farà? No tinc puta idea, però jo el que dic és, tu vols la informació no alterada, te'n vas a Amazon, o te'n vas a PC Componentes, o te'n vas a on vulguis, per 150 pavos tens un disco de 4 teres. Quan, si tu et dediques a guardar text de coses que a tu t'interessen, articles d'investigació...
Aquesta Wikipedia de butxaca offline es diu Kiwix.
Aquesta és una, però és que si tu te'n vas a la mateixa Wikipedia, et pots baixar gzips de tota la Wikipedia i snapshots en diferents moments del temps. Vale? I llavors, programar-te tu i tindre en el teu ordinador un sistema RAC que fa, o un sistema d'aquests que faci cerques contra aquesta Wikipedia i alimentis un motor d'aquests de recerca que et digui coses. I si un dia veus que hi ha un article d'investigació, alguna cosa que t'interessa, doncs guarda-t'ho. Jo estic començant a pensar, escolta, vaig a fer-me la meva biblioteca d'Alexandria, però les coses que jo tinc inamovibles, perquè em fa por i és una intuïció que tinc.
Que manipulin les fonts.
L'alteració de la veritat avui en dia és molt més fàcil. És a dir, si tu tens un llibre en paper, aquest llibre en paper no te'l pot modificar ningú. Però si tu tens un llibre digital, aquest llibre pot ser modificat. Una web és modificada. Per això tenim projectes tan importants com Archive.org. L'Internet Wayback Machine.
No, i l'Archive, el mateix Archive.
L'Archive, no és que l'Archive.org és una altra cosa, però l'Archive, però l'Internet Wayback Machine, que tu puguis veure què hi havia en una web en un moment determinat, és una cosa essencial. Coses com les que tenen això, Estats Units, no és... la llibreria, el Congrés i tot aquest tipus de coses.
Això del rollback, o sigui que tu puguis veure en el temps com era una pàgina, com era una informació, és de primer d'auditoria. ¿Vale? O sigui, és molt important perquè si no, pots fer com el Milei, que pots fer...
Donde dije Diego, dije Diego.
I quan veus les conseqüències negatives de lo que acabes de fer, ho esborres i a sobre dones la culpa a l'altre, típic del populisme. I no queda constància. Si no tenim rollback...
Mira, jo l'altre dia estava pensant i pensava perquè anava pel carrer i vaig veure unes sabates tirades, penjades d'un... allò lligades per als cordins, penjades d'un cable de telèfon.
Això recordo, va ser popular fa un temps.
Sí, va ser popular fa un temps. Però jo recordo una pel·lícula que van posar a TV3 fa molts anys, quan jo mirava TV3, imagina't. I que... Ui, encantat de blockchain. En Jordi, que et parla de blockchain.
Diu que però, la traçabilitat...
La traçabilitat, però jo es vol dir que tot té que estar en un blockchain? I qui minarà aquest blockchain? I a canvi de què? Perquè un blockchain privat, si jo m'amonto el meu blockchain, jo solet, la puc modificar el dia que vull. Perquè una blockchain sigui segura vol dir que ha d'haver una comunitat de miners minant una blockchain. I això vol dir que això ha de tindre una recompensa. I hauríem d'entendre doncs, qui paga aquesta recompensa i per què es fa i que hi hagi tot aquest minat. I aquest minat no pot ser com es fa ara amb Ethereum, que fas proof of stake. Vale? Ha de ser proof of work, perquè proof of stake vol dir que simplement gent que té diners diu que això és així. I qui tingui més diners dirà el que és.
Siner, és que ens ha saludat dient que estava a l'aeroport de Salt Lake City. Jo, veient les retallades del Trump a Estats Units i en concret el tema dels controladors i tal. Jo no sé si és el millor moment per agafar un avió a Salt Lake City, eh? Jo aquí t'ho deixo, eh?
Jo, Ciner diria, escolta, vine al Maresme. Ja sí que
vine al Maresme, tio.
Vine al Maresme, es viu molt.
Perdona.
Olot, vine a la Garrotxa.
És igual de bé que el Maresme i molt més fresc.
I molt més fresquet, això sí que és veritat. I molt més fresquet. I amb menys humitat a l'hivern, no?
Bueno, no, aquí hi ha humitat, eh? Aquí hi ha...
Però llavors, jo començo a preocupar-me. Una de les coses que dic, escolta, mira, i si una manera de canviar el pilló... El que deia en aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula que té bastants anys, vale? No hi ha... Ara fa molts anys hi havia... Doncs, era una intriga política on passava alguna cosa, vale? I es veu que hi havia un problema amb un soldat que es veu que li deien Old Shoe. Sabata vella. Per què li deien? No ho sé. Olxu. I llavors hi ha un tio que fa, diguéssim, com d'assessor polític, que el que fa és que se'n va buscar amb un músic de blues que canti una cançó del Olxu, vale? Aquesta cançó l'agafa, la grava en un vinil de los años 30, la fica, la inserta a la Biblioteca del Congrés i llavors surt a la ràdio amb una tertúlia i mira, el que li passa a aquest senyor em recorda aquesta vella cançó. I de cop i volta algú va a la Biblioteca del Congrés, fica aquesta cançó per la ràdio i tothom comença a agafar i a escoltar aquesta cançó i a parlar d'aquest tema polític específic, modificant les fonts de veritat. Una manera de defensar-te és dir, anem a tindre les nostres fonts. Llavors, què és el que passa? Que avui en dia tindre teres i teres i teres de disc a casa teva és barato. Teres de SSD és relativament barat. O sigui, és que pots tindre això, disc de discs de 4 teres valen 100 euros. Llavors dic, cony, et muntes el teu d'allò i no cal que facis una cursa. És a dir, quan tu vegis una informació que et sembla important, tingues automatitzat algun plugin o alguna cosa que t'ho vagi guardant tot aquí dintre. I tard o d'hora podràs executar en el teu ordinador i has que s'executi en el teu ordinador amb assistents open source que mirin les teves dades i et diguin la informació sobre els fons de veritat que tu has escollit. És més, ho podràs comparar contra fonts de veritat externes. Ah, amigo. Però hem de començar ja, si no hem començat. Això és el que deia el Jordi Sánchez Navarro, que és un d'aquests que està... És el degà de la facultat de... és una de les facultats de la UOC que fan coses d'aquestes de mèdia i cinematografia i que està en el Festival de Sitges. I ell és dels que diu has de tindre còpies de totes les teves pel·lícules. El streaming és una mala idea, perquè si no, al final només tindrem accés a un conjunt determinat de pel·lícules i qui determina quin és el subconjunt del catàleg que podràs accedir? És una altra forma de manipular la població.
Sí, sobretot aquelles coses que t'estimes molt i que t'aprecies molt, està bé que tinguis una còpia local. Ja no només pel propòsit que tu dius, sinó només pel fet de tenir-les. El Ciner, que estàvem per aquí a sota...
Diu que l'han convidat a anar a Holanda. Escolta, Tilburg és molt guapo a Holanda.
I jo també vull anar a Holanda. Jo, de fet, si no visqués a la Garrotxa, crec que viuria a les afores d'entre Amps. Viuria a l'Aiden, que m'agrada molt. I per què és interessant... Per què és interessant Holanda? Perquè allà sí que s'aplica la lletra de la cançó d'en Kid Rock, All Summer Long, que diu, and we were trying different things, and we were smoking funny things. I això s'aplica especialment a Holanda. ¿Vale? A Holanda.
Sí, però és curiós, eh? És curiós, però no pel carrer.
No. No, no,
no pel carrer.
De fet, si vols prendre un cafè a Holanda, no entris a un coffee shop, perquè no n'hi ha. has d'anar a una pastisseria.
Has d'anar a un bakery, sí.
Sí, coses d'Holanda. Vale, perdoneu. A veure,
bueno, doncs, això, doncs tingueu en compte que, com que cada vegada més farem servir... A veure, el que dèiem fa uns anys, no, és que si tu vols entrar-te una mica de què passa, mira tots els diaris de tots els colors diferents, el Deep Research és una manera de fer això. Busca tots els colors diferents i digue'm el que hi ha, i digue'm el que mira què diuen a Itàlia, mira què diuen a França, mira què diuen a... Però el problema està en que les fonts es contaminen. I la contaminació de les fonts i fins i tot alterar els valors antics. I per tant, estem repositoris personals. A casa. Això és a casa. Sí. Dic, el blockchain és molt interessant per moltes coses, però d'entrada, sobretot, tinguem clar, el blockchain privat no serveix per res, és com una base de dades. I un blockchain públic han d'haver incentius, i el problema és que se't pot convertir en un casino. I després en Milley va parlant de tu.
Sí, i bueno, ja has dit una cosa que m'ha semblat... O sigui, has dit una cosa que és molt important. La Wikipedia no és tan... No pesa tant, realment no té... I, no, i si li treus les fotografies, res, o molt poc. I no estaria malament tenir una còpia local de la Wikipedia, tot i que trenca una mica la filosofia.
No, i pots tenir una còpia de la Wikipedia en català i en castellà i en anglès i en alemany i en italià i en rus i en xinès i en vietnamita i dir-li al teu robot i dir-li en el teu motor que se'ls miri tots, perquè com ens ha explicat moltes vegades l'Àlex Hinojo, els continguts són diferents perquè hi ha comunitats diferents i tenen diferents formes de determinar què és veritat i què no, però tu de cop i volta tens models que són multillenguatge i que són capaços de llegir-ho tot i que poden treure l'entrellat de moltes coses.
Interessant.
I per fer recerca sobre molts temes, pot ser molt interessant tindre la capacitat de llegir la Wikipedia en qualsevol idioma.
El Ciner ens proposa parlar de Ground News, que diu que és un servei de consulta de notícies molt interessant. Et diu qui ho financia, de quin peu calça i quines notícies et perds si no es mira les notícies de, per exemple, d'esquerres. Ah, bueno, és una mena de entenc que de filtre, no? O de posar puntualitzacions. Hem d'anar a la comunitat perquè necessito donar moltes gràcies aquesta setmana, Marc. O sigui que...
hem de donar moltes gràcies. Una altra cosa. També una de les altres coses que es pot fer amb aquests assistents, amb aquests agents que podem crear, és començar a fer anàlisi de llenguatge. Vale? I, per exemple, podríem agafar i dir, escolta, mira, agafa els streams de notícies de totes aquestes cadenes i cada setmana identifica nous patrons de llenguatge, noves paraules claus i nous arguments que es repeteixin a totes les cadenes i comences a veure quin tipus de missatges ens estan intentant esbombar i ens estan intentant menjar el tarro i anar obrint finestres d'Overton pels puestos. I això ho pots analitzar molt fàcilment amb aquestes eines per detectar patrons. Però necessitem ser nosaltres, la gent o grups de persones que es dediquin a dir anem a observar això, si això es pot automatitzar. Quatre tios amb mala llet que s'ajuntin a buscar coses d'aquestes i analitzar coses d'aquestes poden trobar moltes coses molt interessants.
És cert. Vinga,
jo crec que serà un nou tipus d'alfabetització.
Sí.
Tindre la capacitat de llegir però d'una altra manera. Dic, vaig a enviar els meus robots a buscar tota la informació i veure què és tot el que trobo. I sapiguem que vas per un femer.
És molt prou. Bueno, tornem de seguida. Anem a la part de contacte. Ara venim.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs... espera, que no se m'entingui el guió aquí. A part de que podeu continuar fent donacions de forma periòdica a través de la xeta per finançar, és la nostra forma de finançar-nos, etc. Ja hem explicat en els últims programes que hem obert una campanya de finançament especial, que és una campanya, diguéssim, de donacions puntuals que promociona la mateixa xeta perquè ells no cobren la petita comissió que cobren quan tu fas una aportació. Si ho fas a través de les campanyes aquestes puntuals, ells no cobren per afavorir que tu assoleixis l'objectiu. Quin objectiu tenim en aquesta campanya puntual? Poder pagar...
Follar com tot el mundo.
Com tot el mundo, coño. No. Va, Marc, que em despistes i al final no, ja no sé què estic dient, eh?
És a dir, bueno. Quin objectiu tenim? Pues, cony.
Sí, com tot el mundo. Bueno, doncs això... Això ja sembla a les tardes de RAC1.
Ara ja fa olor de Brumel, que diria.
Olor de Brumel. Doncs ara tenim en funcionament una campanya d'aportacions puntuals amb l'objectiu de poder aconseguir pagar la subscripció anual a StreamYard, que StreamYard és el sistema que estem fent servir actualment com a estudi virtual. Vale? Ara tenim una subscripció, no paguem, estem utilitzant la versió gratuïta de StreamYard i per tenir backups, tenir més funcionalitat i tot, necessitem fer el primer salt a la primera versió de pagament, que passa que val molta pasta, val 500 pavos. Vale? Bueno, en portem ja més de 320 euros dels 500 que necessitem. O sigui que encara ens queda una mica, vull dir que continueu ajudant els que pugueu, però moltes gràcies, moltes a tothom que ha participat. I en concret...
Tomàs, saps que encara es ven el Brumel?
Sí, sí que es ven el Brumel.
Acabem,
Està a Amazon.
Bueno, hòstia, tu, el Brumel encara existeix. Hòstia.
Nois, gràcies a David Acacio, Lluís Jaime, Xavier Moreno, no el Javi, el Xavier, que són diferents persones. El Javi també ajuda. En Xavier Pàmies, en Joan Leona. Sí, moltes gràcies
moltíssimes
a tots.
Gràcies, ell.
Sou molta gent les que heu anat posant pasta per poder pagar la subscripció anual a StreamYard en aquest estudi virtual. O sigui que, nois, merci. No baixeu la guàrdia. Ens queda encara una mica per arribar a l'objectiu. De fet, aquest mes ja ens hem... Ara al febrer ja ens quedem sense Riverside, no?
Ja no... No tenim. Ja m'han dit que no hem pagat i ja està, ja s'ha acabat.
Anem amb pilota picada, Marc.
Ara ja anem allò... Sense res.
Sense frens, amb la tita fora.
Sense cinturó de seguretat, sense dents, sense res, tu. Aquí.
Necessitem ajuda. Necessitem ajuda. Va, un impuls així ràpid i arribem ja. De 320 a 500, ja hem passat a l'Equador.
Ja està, això és fàcil. Està xupat, home. Això està xupat, home.
Merci, guapo. Sou molt, molt macos. Bueno, podem parlar d'Apple i, mira...
Jo tinc ganes de parlar-te d'una altra cosa.
Sí, sí, jo també, però deixa'm que parli d'Apple i ens ventilem Apple.
Ja hem parlat, però ja ho hem dit a l'entrada, ja està.
No, una notícia d'aquesta setmana d'Apple, que en un segon la traïm de sobre.
Han tret un iPhone...
Apple anuncia el nou iPhone 16e. Mira, fora, ja està.
D'acord. Vinga, que vulgui comprar, que se'l compri. I qui no se'l vulgui comprar, que no se'l compri.
No se'l compri. I si voleu esperar bastant a renovar les coses d'Apple, molt millor, perquè com són gilipolles, pues ja està bé.
Pues ja està.
No ho necessiteu.
Tu
tenies una cosa a dir que entenc que no és parlar de sobrecostos del cloud.
No és de sobrecostos del cloud.
Em sembla que el del RUP es quedarà postergat a la propera setmana, però bueno, tira.
Bueno, si podem parlar la setmana que ve, si vols. Jo volia explicar... De fet, és una espècie de proposta mossegui, però sense la música, perquè aquesta setmana he escoltat una delícia de podcast. He escoltat una delícia de podcast, com tu ja saps, escolto el podcast d'en Cory Doctorow. En Cory Doctorow és...
El Cory Doctorow, tio, és un puto pesat a Mastodon, perquè fa... Fils, jo no sé si a Twitter fa el mateix o altres.
Sí, ho publica tot arreu. Ell ho escriu un article i te'l reenvia tot arreu.
Però és que t'està publicant una fucking novel·la, tio.
Sí, una novel·la. No, és que ell agafa un article, el trenca i l'envia. I ja està, i punt. I si no t'agrada, no el segueixis, i ja està.
No, jo no... Perquè és que em satura el timing.
Comptes de seguir-lo a Twitter o a Mastodon o a Blue Sky o en el teu lloc de perversió habitual, doncs segueix el seu podcast.
Sí, és veritat, el podcast no
el seu podcast, perquè, a més, en Cory Doctorow, o sigui, en format novel·la, a mi m'encanta, en format escoltat, a mi m'encanta, i, en canvi, en format Twitter, no l'acabes de pillar, ¿vale? No l'acabes de pillar. I, llavors, ell té un podcast, penseu que és un escriptor de cyberpunk que porta molts anys col·laborat amb la Internet Frontier Foundation, és a dir, ell està treballant tots els temes de hacktivisme, de llibertat d'internet, de propietat intel·lectual, està super ben informat, està super d'aixòs i acaba treure unes novel·les super guapes, on el protagonista és un comptable forensic, vale, que treballa per la indústria de les tecnologies, a més el va movent en diferents moments de la història, o sigui, escrit un llibre en el present i ara està fent com una prequela en els anys 80, que és superinteressant si t'interessa la història informàtica o vas viure aquesta època. Però la proposta no és que us compreu els llibres o us escolteu els llibres, que ja hauríeu d'haver fet. Vale? Per això no és una proposta, sinó perquè en el seu podcast, el The Cory Doctorow Podcast, ha publicat una taula rodona, una entrevista, una conversa per promocionar el seu llibre, evidentment, amb en Yanis Varoufakis.
Vale?
En Yanis Varoufakis, qui va ser el ministre de Finances de Grècia i li van fer la pataca, perquè bàsicament el seu partit, que anaven de superguais, al final no li van deixar fer el que ells havien dit que havien de fer i li van fer la pataca, però en Yanis Varoufakis, que ha tret el llibre Tecnofeudalisme, molt interessant, i tenen una conversa molt interessant en Yanis Varoufakis amb en Cory Doctorow.
O sigui, aquest episodi ha de ser xulo.
És un episodi molt xulo, dona una sèrie d'idees molt, molt interessants, però sobretot està tot gira al voltant d'aquesta enxitificació. Al final és dir, escolta, doncs, si els serveis s'enxitifiquen, doncs la idea és dir, hem de recuperar la capacitat d'autoprovisionar-nos. Quan un servei no ens agradi, poder agafar i poder marxar, optar i emportar-nos les coses o tenir la porta oberta. El que jo deia abans, de dir, no, escolta, és que si tinc una direcció de correu que apunta cap a Gmail, doncs resulta que si no m'agrada, aquí us dejo, aquí us doy, us dem pel culo que jo me voy. És el que hi ha. I punt. És a dir, tindre les portes obertes. És a dir, trencar el poder que puguin tenir certes empreses sobre nosaltres. Que mentre segueixin fent serveis fantàstics i siguin els serveis al millor preu possible i de la millor qualitat possible, és a dir, que no estiguin enxitificats, encantats de que ens segueixin servint.
És que, Marc, som una minoria desqualificada. Perquè ni qualificada, desqualificada. Perquè quanta gent ens plantegem això que acabes de dir tu? Quan la majoria de gent
els oients està... de Mossega la Poma?
Sí, però la resta del món estan a Instagram i a TikTok. És que és terrible, tio. És que és
Mira,
molt terrible.
És que... Jo proposo un altre tipus de crida. Tu Tomàs, fas les crides de la xeta i està molt bé. Però hi ha una cosa que no hem fet mai, que no fem, vale? I és proselitisme de Mossega la Poma.
No fem. No és veritat.
I com aquestes dues setmanes he estat oient de Mossega la Poma. I he sentit idees molt interessants. I crec que jo aporto idees interessants i cada setmana parlem de coses interessants. Amb la qual jo crec que els oients de Mossega la Poma que ens escolten i que ens donen quartos i que estan al grup i que ens proposen coses i venen... Foteu proselitisme de Mossega la Poma. El problema que jo entenc, el problema que jo veig és que de vegades el tipus de coses que expliquem són complicades. Són complicades.
Sí, bé, però tots tenim
però,
la vida.
Però jo estic convençut que tots vosaltres coneixeu a gent intel·ligent. Proposeu, regaleu Mossega la Poma. És
però,
gratis. O sigui
però,
que, escolta, escolta't uns quants programes.
Sí, i a més...
Estan tots a internet gratis.
Des del primer que vaig començar jo sóc... Que Ludo va trucar a la porta, pac, 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 pac. Em sembla que necessites algú que et faci de compadre. Bueno, saps el que passa, Marc? No és cert. Sí que és com, el que proposem no és una droga automàtica, ¿vale? Però tots a la nostra vida, a la nostra carrera professional, al nostre entorn, fem coses complicades. La gent que té aficions pels drons o la gent que té aficions pels hivertrens aquests, pels trens aquests d'això, o la gent que fa macramé. Són hobbies que per arribar a tenir satisfacció has de donar-li una mica de canya, t'hi has de posar, has d'estudiar, has de preparar, has d'ensejar, has de provar la guitarra, la música. Tots són hobbies molt satisfactoris on necessiten que tu hi aportis una dedicació.
No, al final, no és només això. No estic d'acord, Tomàs. Sí, hi ha hobbies que són
veure,
de Misha, satisfacció
no
immediata.
Surt d'aquí. És que no la veieu, però la tinc davant.
No volem estic... veure la gateta d'en Tomàs.
No pots, perquè...
Ha vist la cua? Ha vist la cua ara.
Ha vist la cua? Pues basta.
O sigui, hi ha alguns tipus de hobbies que són de satisfacció immediata. Vale? Sí. Jo què sé, t'agafes l'últim joc del Kirby i et poses a jugar i en 10 minuts pues, ja estàs jugant, però que no duren.
En Xavi diu, jo no he trobat el primer Mossega la Poma al bull. Jo crec que el tenim ocult i només el anem entregant a gent que ens el demana de forma especial, Xavi. Vull dir, el Xavi té un podcast, aquest noi, el Xavi, sí, té un podcast que es diu Cecuen Frecuencia de Radio Aficionado, sí, saps? I perquè ell viu a Pontevedra, tot i que és nascut al Baix Llobregat o al Barcelonès, no sé, ja m'ho diem, no recordo. I té una audiència, tio, té una fidelitat i és un podcast
micro. Perquè està parlant d'una cosa que interessa. En aquest cas, diguéssim, a Mossegar el Poma som més dispersos, però jo entenc que de vegades...
Perdona, i a més, a diferència de nosaltres, que fem Mossegar la Poma amb la xorra fora, perquè no li dediquem ni un minut...
és un tio documentat.
Hòstia, és que fots uns muntatges i uns àudios i uns... I Llobregat Rules. Diu, sí, sí. Doncs ell s'ho curra, tio. Té molta post, però té molta... Perquè parla ell sol. Bueno, a vegades té gent entrevistada,
aquest,
però...
Aquest és el problema. O sigui, poder agafar i fer un podcast tu sol... Jo n'he fet alguns episodis en el Cavalga el Cometa i alguns en el d'allò, i costa...
El Xavi no ho explica gaire, però és que ell ha treballat amb temes de ràdio i de locució, perquè la veu que té...
No, com... però no és únicament que tinguis una bona veu, ¿vale? Perquè la veu és la que és i la pots utilitzar, però tu mateix estàs satisfet amb un producte que tu puguis treure fora i dir, escolta, no, mira, és que he estat parlant mitja hora jo sol, sense ningú, i que sigui un producte que tu puguis dir, no, escolteu, que això està molt bé, jo crec que...
El món del radioaficionat, l'avantatge que té, a part de que hi ha gent que col·labora o que li enviem àudios, també, per quan pregunta coses i tal, com hi ha molt àudio de connexions, històries, comunicacions, etc. Al final són retalls de moltes coses i no és només una veu sola.
Exacte, és una hora. És un programa editat, és un programa amb una edició, amb un guionatge, però... O sigui, a mi el que m'agrada és el Dan Carlin. El Dan Carlin, que s'agafa, es planta davant d'un micro i et fot un podcast de 4 hores i mitja.
Molt poca gent pot fer com el Dan Carlin.
Però a veure, una cosa. En Dan Carlin es tira 2-3 mesos, de vegades 5 mesos, entre episodi i episodi. Amb el que vol dir que hi ha hagut moltes i moltes sessions i que ha tirat hores i hores d'àudio.
És com un audiollibre petit, el Dan Carlin.
Fa audiollibres. Però amb la qual cosa, és dir, ella ha tingut que tirar molt d'àudio. Fins que ella ha dit, no, això es provoca perquè jo ho pugui treure aquí fora.
En canvi, mira el de The Rest is History.
Sí, perquè són dos.
Són dos.
I tenen una conya.
Parlen molt bé, a més parlen molt bé.
A veure, parlen molt bé, però de vegades llegeixen el seu propi llibre. Però tenen una conya, tenen una història, se n'enfoten del productor i tenen els seus acudits. A l'episodi de Resting, els dos episodis de Resting History, que graven en el Royal Albert Hall en públic, i amb una filarmònica per allà dintre. A veure,
poca broma, un podcast d'història, que són dos pavos, que sí, que són historiadors i saben molt, que tenen molta gràcia, però els hi donen espai al Royal...
Al Royal Albert Hall.
Al Royal Albert Hall.
I l'omplen.
I l'omplen.
I l'omplen.
I ve gent de fora.
No, ve gent de fora, o sigui, que... I només, o sigui, no només això, omplen el Royal Albert Hall i no es van posar les entrades a la venda. Les van vendre només internament en els oients de pagament del podcast. O sigui, i no tots van poder agafar entrades. O sigui, és allò que dius, un nivellazo. Però a veure una cosa, Tomàs, nosaltres abans que fessin el Resting History havíem parlat de llibres d'ells que nosaltres havíem llegit.
Sí,
especialment del Tom Holland.
Sí,
o sigui, els dos són... El Tom Holland perquè ha sigut de coses de romans que a mi m'agraden moltíssim, ¿vale? Però són eminències.
Són molt bons,
però la conya que tenen, la conya d'humor anglès que tenen i d'això, i diuen, ara parlem d'aquest personatge, que és amic del programa. Aquest és... Es van marcar sis programes d'una hora parlant del General Custer.
Sí. Qui té la capacitat de... A més, són àgils, vull dir que donen molta informació. No és
moltíssim.
Que
vagin... No, perquè s'ho preparen aquests tios i és el que els agrada i això sí, i treballen amb moltíssima informació. Però, a veure, una cosa, tu i jo també estem tot el dia ficat amb l'orella en temes digitals, escoltem podcasts, llegim coses, fem coses i, per tant, d'aquí és on traiem la nostra font d'informació.
Sí.
La nostra informació i durant la setmana vas dir, mira, això potser en parlaré en el programa, que no fas un guió formal, però vas ficant coses a dintre del coco per poder-ne parlar. Però bueno, escolta, que els mosseguis, foteu proselitisme de mossega la poma. Si us agrada el que diem i les preguntes que fem i les coses que fem i les tonteries que diem i les idees revolucionàries que potser us poden prendre, fer prendre alguna decisió, com jo que sé, tindre el vostre propi email o comprar-vos un disc i començar-lo a omplir de les vostres coses que us agradin i les pel·lis que us agradin i deixar les sèries de streaming i passar-vos el torrent una altra vegada, pues, convideu amics a que provin mossega la poma. I ja està.
Jo tinc una sèrie de pel·lícules, no gaires, són unes 20 o una cosa així, que no he renunciat mai a tenir-ne una còpia en un disc dur, que a més té còpia en el cloud, ¿vale? I no sé, entre elles... Blade Runner, per posar un exemple, d'una pel·lícula que m'agrada veure de tant en tant moltes vegades, ¿vale? I altres més, no només aquestes. I no renuncio a elles, Marc, les tinc sempre. Són les meves pel·lis.
Són les teves pel·lis que tant en tant... I ara amb la canalla em costa. I,
sí, amb la canalla
costa. Perquè ells volen més d'allò, més actual, més d'això.
A més,
busquen un ritme...
I quan et fas gran, ja no hi ha... Sí, hi ha una època de la teva vida, quan una edat de jove, jove adult, no? Que veus aquest tipus de coses i et marquen. Et marquen per tota la vida i per això aquelles pel·lícules tu les vols conservar. ¿Vale? Hi ha gent de la generació de Matrix, hi ha gent de la generació de Blade Runner, hi ha gent de la generació de 2001, o per posar exemples, d'aquestes i altres pel·lícules. ¿Vale? Però
mira,
aquelles...
Jo diré una pel·lícula. Una pel·lícula, no sé si l'has vista... És una pel·li de l'any 78-79, em sembla. Es diu Local Hero.
Home, Local Hero, clar que
Local
sí.
Hero. Es va traduir com un tipus genial.
Que
vale?
No...
Amb en Burt Lancaster. Que bàsicament l'argument és que hi ha un home de negocis que se'n va a comprar un poble a Escòcia a tal de tot Escòcia, amb música de Mark Knopfler. És una puta delícia de pel·lícula. A mi em sembla que tu anant a Olot...
És cançó o és disc, el Local Hero de...
Jo tinc el disc de tota la banda sonora. Local Hero és la pel·lícula, la banda sonora es diu Local Hero i la cançó...
La cançó és aquesta, és...
És Going Home.
Na 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 na
na na na na na na na. Doncs aquesta cançó és un dels himnes dels Dire Straits, un dels himnes dels Dire Straits, jo et veig a tu anant a viure a Olot i penso...
Amb el banjo de Dire Straits de la portada.
Sí, en el banjo, no. Però penso en l'última escena del tio que se'n torna cap a Califòrnia i agafa i truca perquè de dir bàsicament que torno cap aquí, que deixo que me'n torno a aquest poble a l'altra punta del món i vull deixar la ciutat. És clar, estic convençut que els hi foto aquesta pel·lícula als meus fills i em tiren de tot.
És que no està pensada per la seva generació, és diferent, és que tot és diferent.
Però aquella pel·lícula és algo tremendo.
A veure, teníem el tema del cloud, jo avui no el tractaria perquè ja anem super tard, hi ha tres propostes que segur que tirarem del fil d'elles, jo si et sembla, Marc, saltaria directament a les propostes.
Ens guardem el tema del cloud per la setmana que ve?
Sí, perquè és un tema que, a veure, que... Podem anar molt ràpids, però crec que val la pena que ens entretinguem una mica.
Per cert, tinc una primícia.
Primícia.
El dilluns que ve, no l'altre, en el estudi Lisa de la UPC, saps qui vindrà a gravar una estoneta de podcast amb mi? El senyor Rup.
Nor.
I estem pensant, perquè
i finalment escoltarem la seva veu de Cazalla, no?
Només
el llegim. Jo li poso...
El conec en persona, en Rup.
Sí, tu sí, però jo no. I quan treu...
Perquè vam fer un cafè un dia,
Quan treu la newsletter, jo li poso la veu d'una noia catalana que es diu Josefina. No sé la veu que té. Vull dir, necessito...
Llavors, jo el que estic pensant, i Rup, hem de pensar-hi, a veure com ho hem de muntar, perquè la idea era fer un cavalga al cometa, però jo el que he pensat és que ha de ser un Minuts Mosseguis en català i llavors el traduirem al castellà amb intel·ligència artificial, amb les nostres veus el penjarem a cavalga al cometa.
Hòstia, que guapo, no?
Però jo crec que hauria de ser, i així el tindrem a Mossega la Poma i a cavalga al cometa, Experimental Edition. O sigui, així, a veure, si el Lex Friedman pot agafar i entrevistar els Zelensky en ucranià i ell agafa, i això agafar i publicar-se en anglès amb la veu d'ells...
I ell no té ni idea de com fer-ho.
Nosaltres, en Rubio, també ho podem fer, home.
Hombre,
en Rubio jo també ho podem fer. Després, igual queda com el cul, però, escolta...
Proveu-ho, jo...
Això...
Sí, sí.
Què ens poden dir? I al final el podcast dius, no m'agrada aquest episodi, passo, ja està, però el farem per mossegar la poma.
Que bo, que bo.
No sé de què parlem, no em penso preparar un guió. I
com si t'haguessis preparat un guió en 20 anys, tio. En 20 anys no s'ha preparat un puto guió. Se'l prepararà perquè ve el Rup a l'Isa.
Clar que sí, home. Tio.
Bueno, va, tres propostes i acabem. Vinga.
Tres.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs... avui estic tallant jo les falques a saco, vale?
Hosti, escolta una cosa, Tomàs, t'he de dir una cosa, és que estic mirant una pel·li d'Apple TV, vale? I del George Clooney amb el Brad Pitt, vale? I, hòstia puta, en George Clooney cada vegada s'assembla més a tu.
Ah, no jo a ell, sinó ell a mi.
No, ell cada vegada s'assembla més a tu, tu sempre t'has semblat a tu. Però si ara amb la barba així, cada vegada s'assembla més a tu. Si jo ara ja t'imagino tu cada dia prenent Nespresso.
No m'agrada el Nespresso.
No, molt millor tenir un... Jo tinc una cafetera que és...
De fet, jo i el meu germà ens assemblem cada cop més. L'única diferència és l'alçada, perquè ell és de la generació del Nesquik i jo no. Però ell és més alt que jo. Però,
o del Petit Suís, ni de ben donar dos.
Sí, un dia donar dos. I és molt curiós perquè ens portem 8 anys amb el meu germà petit. Però és cada com, o sigui, quan érem joves no tant, però conforme van passant els anys, ens anem... jo crec que al final serem germans bessons.
Sí, tu ets sí. George Clooney?
Sí, ja sí, dic? Sí. Pues sí. Mira, ja li diré al Toni, que diu al Marc que...
George Clooney,
que,
ton germà, tu, i ja
està. De fet, el Clooney s'assemblaria més al meu germà Toni, perquè és molt més alt que jo.
És molt més alt, però no seriu com els Dalton?
Ah, sí, com els Dalton. Sí,
com
sí.
Els Dalton.
Sí, sí. Ara com dius, has sens. Bueno, va.
En canvi, en Brad Pitt no s'assembla a mi, ¿vale? O sigui, ja està. Ho deixem
parlant
estar.
Parlant de Local Hero, la banda sonora és brutal. Tota
no, és molt... A veure, les bandes sonores de Mark Knopfler va fer tres, que li tingui controlades, va fer tres bandes sonores. Una, el film Call, que em sembla que en Jesús Hermida la va cremar perquè la feia servir per un dels seus programes. L'altra era el Local Hero i l'altra és la Princesa Prometida. O sigui, les bandes sonores d'en Knopfler són acollonants.
Sí. Vale, anem a les
propostes. I és el que algun altre més va fer, eh?
Mm. Anem a les propostes. Mira, la primera ens la porta i la va compartir en el grup de Telegram de Mossega la Poma l'Albert Marcet. Parlant de ràdios espies, que fa referència a una notícia publicada al 3CAT que parlava de ràdios espies que eren i com funcionen les misterioses Number Stations. ¿Vale? La Number Stations és una noia que sembla treta d'una pel·lícula de terror, com la Carrie aquella de l'exorcista, no es deia Carrie, aquella noia, que diuen 3, 4, 8, Hotel... Bravo, 8, 4. Que ningú sap el que vol dir, però tothom s'imagina que són ràdios espies, però igual estan passant codis per fer, jo què sé...
Una partida d'escacs o una recepta de galetes.
Una recepta de yakisoba, jo què sé. Saps?
Sí, sí, també.
Però la gent hi ha posat molt mite aquí sobre i tal, no? Bueno, la veritat és que la notícia i l'article del 3CAT no pixa gaire fora de test, vull dir que està ben redactada. Jo l'únic que es porto, perquè deia l'Albert que en parlés jo, i jo aquests Number Stations les he escoltat algunes vegades, però no és el pitjor. Els espies, avui en dia ja no van aquí, els espies amb ràdio transmeten de forma xifrada amb digital, vull dir que no pots pillar ni una, i que a més ocupen molt menys ample de banda i arriba al món més junt amb menys potència. I hi ha un tema que ningú n'ha parlat mai que es diu OTH radars, que són radars over the horizon, vale? Que aquests van estar molt actius durant la Guerra Freda, de cop i volta van anar desapareixent i ara han tornat. I els radioaficionats, a les bandes de radioaficionats, de cop i volta estem escoltant estacions i com veiem tot el waterfall, és a dir, tot l'espectre de la banda, veiem una cosa que fa i se'n va, ve i se'n va. I aquests ve i se'n va són els nou radars over the horizon, que són radars militars per detecció de, no només d'avions o aparells aeris a baixa altura, sinó de canvis en les estructures del, del terra, del sol, no? De les cases, dels espais. I això ha tornat, els radars over the horizon. Us enllaçaré a la Wikipedia que són els OTHs.
Jo estic convençut que és l'Ajuntament del meu poble que ens vol pujar a l'IBI.
Jo diria que és l'Ajuntament de Ripoll, que està mirant quants immigrants hi ha. Però bueno,
també.
Vale, en Ramon Maria Gallar, hòstia, això sí que és trist, que parla d'Humane. Us sona això d'Humane?
Humane, em sona... Era aquell pin? Aquell pin...
Sí, diu, no sé si...
Ja l'ha cagat, sí. Una però companyia... això ja vam dir que sí, que era una patata i que ja està. El que podia ser una app, no, van fer un parato, el van vendre, van sortir a les notícies i la gent deia, ai, que guai, és superguai, super... Una puta merda, home, ja està.
Diuen Ramon Maria... Diu, no sé si recordeu una campanya que es deia Humane, o Human, que va fer l'iPin.
L'iPin, sí, sí, l'iPin.
Una patata. És un tipus de telèfon que gestionava amb gestos. Vale? No, home, doncs no. Han plegat. No t'ho perdis. Han plegat. I saps qui els ha comprat?
Hewlett Packard. Però el que van fotre va ser construir un dispositiu...
Valia 500 pavos el dispositiu.
Van vendre una cosa per una pasta per accedir a un LLM i quatre coses més que havia podies fer amb una app, però no, van tindre que vendre el parato i està bé, van intentar-ho comprar. Els han comprat per no sé quants milions de dòlars els de Hewlett Packard. Sí, ja està, han guanyat molts quartos.
Hewlett Packard té la patent de semen d'unicorni que ho venen en forma de cartutxos d'impressora.
Exacte. No, sí. poca broma. El Cory Doctorow deia que la tinta d'impressora, vale, per mil·lilitre és més cara que el semen d'un guanyador d'un gran derbi d'aquests
de cavalls. Ja no són unicorni, són cavalls.
Cavalls, o sigui, sí, perquè d'unicorni no es cotitza, però el semen de guanyador de gran derbi sí que es cotitza.
En els cercles aquells, sí.
Per mil·lilitres, doncs, a la tinta d'impressora de Hewlett Packard és més cara. És el líquid més car que tu pots comprar com a civil, sense un permís especial.
Home, si sobrepassa el preu de l'unça d'or, vull dir que...
Sí, és la polla en vinagre.
És el gran... De fet, HP està viva per això.
Bueno, perquè era una cosa... I llavors, aquí, per exemple, el Cory Doctorow, una de les coses que parles, de dir, ara, una de les coses que... Ell, per exemple, proposa una cosa molt intel·ligent, i m'ha tindré que anar ara ja, una cosa molt intel·ligent que proposa ell és dir, ara que els d'Estats Units els hi fiquen aquests impostos tan grans, aquestes taxes tan bèsties d'exportació o d'importació als canadencs, sí. El que haurien de fer els canadencs, en comptes de ficar impostos als productes americans, per això faria que els canadencs paguin més, simplement beneficiar-se als productes baratos americans, però llavors agafar i aprovar lleis que permetin als ciutadans de Canadà agafar i fer enginyeria inversa dels productes de les empreses americanes i treure'ls-hi aquestes proteccions de software perquè es copiïn i per poder fer el d'allò de les impressores i perquè els tractors de John Deere i tot aquest tipus de coses. Si poguéssim agafar i treure totes aquestes proteccions d'anticòpia de tot aquests tipus de sistemes que fan que tu no puguis, per exemple, instal·lar-te una aplicació en l'iPhone, vale? Si això fos legal. O sigui, penseu una cosa, o sigui, a Apple, durant molts anys, hi havia estaven implantant un sistema de protecció de còpia, vale? Que li donaven a l'Steve Wozniak i l'Steve Wozniak s'ho petava en una hora. Vale? I no ho aconseguien. Van deixar de fer-ho perquè l'any 98 es va aprovar una llei que va dir això, petar-se una protecció anticòpia és delicte. No ho van resoldre tècnicament. Si no s'ha resolt legalment. En el moment que tu agafis i diguis en un país com Canadà o com la Unió Europea, diguéssim, ei, petar-te la protecció anticòpia d'un producte que tu has comprat és legal i, per exemple, un hacker pot agafar i perdona, una no, empresa no. I vendre un kit per fer-ho, vendre legalment, s'acaba tot el problema.
S'acaba tot. I com Apple diu que el que pensa fer és complir les lleis de cada país, no?
Doncs, si els Estats Units està tan agressiu, també es poden aprovar certes lleis que farien molta pupa. Escolteu en el Papa Cori Doctorou. Tomàs, jo me'n tinc que anar. T'estimo
vale.
molt.
Marxa tu, que només queda una proposta i és del Rub i és molt curta. I
amb el Rub ja parlarem.
Vale, vinga. Fins ara, Marc.
Adéu.
Bueno, acabem amb l'última proposta, si la meva gateta em deixa, perquè acabo de no veure-la. No sé on està la meva proposta. La proposta, perdó. Mira, una de molt bona, que me l'he mirat i m'ha agradat força, m'encanta va sobre accessibilitat, i parla d'una col·lecció de fonts molt focalitzades amb la legibilitat, que es puguin llegir molt bé, que és gratuïta, hi ha una opció de donació, i que és del Braille Institute, vale? Del Braille Institute. Pues, saps una cosa, Rub? M'han agradat moltíssim les fonts aquestes i realment estan pensades, si són tan clares, que crec que hasta les podríem adoptar com a font del blog de Mossega la Poma. O sigui, que m'ha agradat força, sí, sí. Doncs, senyores, senyors, moltes gràcies per arribar fins aquí. Moltes gràcies a tots els que heu estat a YouTube. Mica en mica aneu incorporant més gent i la veritat és que doneu molta vida i ens aneu acompanyant en aquest diàleg que és el podcast de Mossega la Poma setmanal i compartit amb vosaltres. Vull dir que moltes gràcies. Vinga, anem tancant l'episodi i ens retrobarem, si no hi ha cap problema ni cap cosa estranya, la setmana vinent. Moltes gràcies a tots. Adéu-siau. Oh, 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 oh